aquí dintre el nostre cinema Paradís i trobem Jordi Orno. Jordi, bon dia, bona hora, benvingut.
Hola, molt bon dia i ben trobat.
Molt bé, doncs la setmana passada parlàvem d'una pel·lícula que la vaig anar a veure el diumenge era? Sí, diumenge a Figueres, Mientras dure la guerra, d'aquesta pel·lícula dedicada a Miguel de Unamuno, una pel·lícula històrica amb dos protagonistes com eren Milan Astrait
i Miguel de Unamuno.
I Miguel de Unamuno, el famós discurs del venceréis, però no convenceréis. I, bueno, déu-n'hi-do, doncs, la polèmica que ha aixecat aquesta pel·lícula.
Evidentment.
Déu-n'hi-do, que si una pàgina amb els 10 fallos més importants que ha fet l'Almenàvar. Uns altres programes de televisió dient, exaltant la figura de Miranda Strait, que no era tan dolent com el retraten aquí. Bueno, déu-n'hi-do, eh?
Però aviam, ja hem perdut una mica el món de vista pel fet de que gairebé molts títols de pel·lícules que han fet referència a fets històrics, i ja no només parlem de la Guerra Civil Espanyola, parlem de molts fets, doncs han sigut vilipendiats per uns, elevats per altres, i elevats elevar, no elevar. És que, doncs, per això, ja, ens estranya. Estem al segle XXI.
No.
Estem al segle XXI. Si ja estan, els Spielberg li van fotre pals per salvar el soldat Ryan. Doncs si a l'Spielberg li van fotre pals per salvar el soldat Ryan, que no han de fer amb l'Amenàvar, quan també és un dels directors que aixeca molts ulls de poll en el cinema, perquè tots aquests directors joves espanyols no han sigut gaire ben tractats per la... Bueno, de la mateixa manera que en el seu moment no van ser ben tractats ni l'Spielberg, ni en Lucas, ni tots aquests joves de la seva generació, que els carques de l'acadèmia, doncs els hi tenien la creu posada al cim perquè s'han cregut aquests marrecs de venir-nos a donar lliçons a nosaltres. Doncs és el mateix. I si partim de la base que els crítics de cinema són cineastes frustrats, encara hi afegim més. M'entens? Per tant, que uns l'hagin elevat i altres l'hagin criticat, això fa que sigui la número 1 de taquilla aquest cap de setmana.
Exacte.
Per tant,
més vistes.
Per tant, aquesta és la que val. Això és el que val, el boc orella. I aviam, una cosa és estar convençut de que la vols anar a veure i tant se te'n dona el boc orella, i l'altra és l'opinió de la gent que surt, si en surt amb bones sensacions o no surt amb bones sensacions.
Sí. Llavors, jo soc dels que vaig sortir amb bones, molt bones sensacions,
doncs,
eh? Llavors,
doncs això és el que després farà que la gent, doncs, hi continua anant, com ha passat en Padre no hay más que uno d'en Santiago Segura, que també quan la van estrenar, doncs, perquè en Santiago Segura és qui és, que si no, no seria res. Bueno, doncs el boc orella ha anat funcionant, i mira, aquesta setmana em sembla que és la primera setmana, amb no sé quantes, que surt dels 5 primers títols més vistos. Per tant, guaita tu, aquests que surten a donar la seva opinió, que la donguin, qui se la vulgui escoltar que se l'escolti, i qui no, que faci el que jo dic, que segueixi els seus instints, que s'equivocarà, sí, segur, però quan t'hagis equivocat t'equivocaràs per als teus instints, no perquè un altre t'ho hagi dit i resulta que quedis fotut.
Bueno, d'això d'errors alguna vegada n'hem parlat aquí. L'error que destaca els diferents errors històrics, no? Per exemple, hi ha el moment que Franco veu una bandera i diu, carai, l'actual bandera espanyola, que això passa com ell està a Càceres i resulta que això va passar a Sevilla. Que dius, bueno. I després un altre que ho via molt, que diu que és raro que ho viessin, perquè com va passar això, a Miguel de Unamuno, a part de ser catedràtic de la Universitat del Rector, era també regidor de l'Ajuntament de Salamanca.
Sí, perquè un dels motius per als quals Unamuno va començar a girar-se-li la idea de la seva primera reacció per apoyar la revolta són, doncs, les morts de dos personatges molt allegats a ell. Un d'ells em sembla que era l'alcalde.
Sí, l'alcalde, inclús la dona li ve, com està a la presó, li ve demanar sobretot que l'ajudi. Esclar, ell diu, bueno, si necessites ajuda només te puc donar ajuda econòmica, I clar, la dona surt molt decebuda, no?
Sí, clar.
Ell es pensava que podria fer alguna cosa més que el seu home.
De totes maneres, aviam, les pel·lícules basades en fets històrics sí que convé que s'assenyeixin al màxim els fets històrics que expliquen. Val, estem d'acord, si una cosa va passar a Sevilla no vols pas dir que passa a Càceres. Mm. Val, això poder sí que és un error, una mica de manca de documentació, que amb una producció d'aquest tipus no hauria d'estar massa acceptable. Però bueno, tampoc es tracta de posar-ho amb lletres de titular. Però esclar, es posa amb lletres de titular quan no es té res més. Val? I ara, també hem d'entendre de que la pel·lícula és a partir d'un guió. Un guió que està basat en personatges i fets històrics. Mm. Però que un guió ha de ser cinematogràficament parlant factible. Un error de localització és una cosa que no té importància per al desenvolupament del guió bé, però sí que certes escenes, de certes relacions, de certs personatges, han d'estar una mica guionitzats perquè sigui cinematogràficament adaptable. Per això sempre es diu basada en fets històrics, basada en fets reals, adaptació d'uns fets o basada en un personatge. Mm. Per què? Perquè, esclar, de la història se n'ha de fer el guió i del guió se n'ha de fer la pel·lícula. Alguna cosa diferent alguna hi pot haver-hi.
Sí, sí, una de les coses també que volia parlar, sobretot avui, és de les caracteritzacions. Clar, com fas un personatge real, és allò de que, esclar, t'has de semblar-hi, el màxim. I, esclar, aquí surten personatges que dius, a vegades dius, ostres, que condenes, surt més guapo del pas, per exemple, la Carmen Polo, la noia que feia de triu, dius, ostres, no té res a veure amb Carmen Polo, que a vegades passa, que és molt diferent algun d'aquests personatges del que són a la vida real. I jo tenia aquí tota una sèrie de personatges que, ostres, s'assemblen molt en els que han interpretat.
Afortunadament, n'hi ha alguns que els càstings avui dia, i no avui dia, ja de sempre, els directors de càsting en les pel·lícules ha sigut una gent que ha tingut molt de mà amb el tema. Perquè, és clar, pot ser que un director s'encaprici, tingui un caprici d'un actor per didacte, però quan aquest actor ha de tenir unes certes semblances, els directors de càsting tenen molt a dir.
Mm-hmm. Te'n diré un que per mi considero que era molt acertat, era la figura de Ben Kissler, com va fer Gandhi.
Oui. I tant.
És que és quasi, veus aquí les fotografies,
sí,
quasi clavat.
Sí, sí, perquè a més, aviam, si ja una mica l'aspecte físic ja s'hi assembla, quan el caracteritzes una mica, ja n'hi ha prou, però és que Chaplin amb Hitler era una paròdia i una caracterització extraordinària.
En Robert Downey, que en parlava
Robert Downey Jr.,
que doncs aquí a la fotografia també, el que va fer La caïda, amb Bruno Ganz, d'Adolf Hitler, doncs també té molta semblança aquest actor. Un altre, doncs, aquí que posen és Morgan Freeman, amb Nelson Mandela. Sí. Jo em penso que era l'actor que el podia fer.
Sí.
Aquí va ser una bona decisió.
La setmana passada parlàvem d'un d'aquests que s'assemblen molt, a l'Oscar Jainada, amb en Mario Moreno Cantinflas.
Ah, sí, també.
Bueno, això en parlàvem la setmana passada quan parlàvem de Rambo.
Exacte. També un altre que hi posen aquí és en Daniel Day-Lewis amb el seu paper d'Abraham Lincoln, que també és molt ben caracteritzat.
Sí, però
aquests, a vegades és la caracterització.
Exacte, aquests personatges que són ja d'una època on tant el pentinat com, a més, en Lincoln, que portava una barba molt característica, amb un pentinat molt... Clar, tot això, si ensopegues l'actor que tingui una cara així allargassada, com tenia l'Abraham Lincoln, i li poses el maquillatge acertat, vull dir, és que el claves... La gràcia està primer en trobar el personatge que físicament, si l'actor que físicament s'hi assembli. Després, a l'hora de caracteritzar-lo, és qüestió de més o menys maquillatge.
També ens surt aquí l'Ellen Mirren, com va fer la reina Elisabet, doncs que veig que també. En canvi, aquí un personatge que no l'acabo de veure, per exemple, la Meryl Streep amb Margaret Thatcher, veus? la veig molt més guapa, la Meryl Streep, que pas la...
Sí, però a vegades també s'ha d'entendre el missatge que el director vol donar. El missatge volia donar... El missatge que el director i productors de la pel·lícula era de Dama de Hierro. Necessitaven una actriu amb caràcter. Una actriu que quan els espectadors la veiessin... ostres, no els importés tant la semblança amb la Margaret Thatcher com si amb la seva decidida manera d'actuar. Mm-hmm. I això ha passat amb molts personatges que bueno, havies de fer un esforç però al final acabaves identificant-te per la manera en què es comportava. Mm-hmm. Per exemple, el discurs del rei. Mm-hmm. Colin Firth feia el paper de Jordi VI, em sembla, el rei tartamut.
Sí, el rei tartamut.
No importava tant la semblança de l'actor amb el rei com si la manera en què aquest personatge actuava tant amb el seu entorn com amb la seva pròpia feblesa. I llavors acabaves identificant-te.
Mm-hmm. Com aquí tenim, per exemple, la Salma Hayek, doncs que també... considero que la persona ideal per fer la pel·lícula sobre Frida Kahlo.
Frida Kahlo. Mm. I una que no fa molt que s'ha fet estan Laurel i Oliver Hardy.
També.
Aquests dos actors que últimament l'han interpretat. Les seves caracteritzacions estaven extraordinàriament ben fetes.
Mm-hmm.
Clar.
Home, clar, buscar també actors, allò que s'hi semblin... sort que les caracteritzacions d'avui dia hi fan molt.
Les caracteritzacions...
Potser a temps enrere no hi havia tot el que hi ha ara en quant a això, de maquillatge...
I llavors els actors que s'han de mimetitzar amb les maneres de fer els seus egos personals.
Clar.
O sigui, ells són l'alter ego de l'actor. La Michelle Williams, que va interpretar a la Marilyn aquella pel·lícula Una setmana com Marilyn, t'explicaven un fet que va passar i tu estaves veient a la Marilyn en la pel·lícula.
Això és el bo, que t'ho va tos, que tu vegis i veus el personatge real, amb els seus tics que té, les seves maneres, com s'expressava i tot això.
Que abans hem parlat de pel·lícules de la Segona Guerra Mundial, s'han fet moltes pel·lícules de la Segona Guerra Mundial on Hitler o els seus allegats no eren molt protagonistes, però havien d'aparèixer en algun moment donat, i es trobava un actor, entre cometes, desconegut per al gran públic, que interpretava aquell paper. No havia de ser una semblança molt exagerada, però com que ja te'l posaven en un context en què sabies qui era, tu ja identificaves de seguida aquell personatge. Ja et dic, en aquests casos són personatges de repartiment i secundaris. Quan és un personatge protagonista, llavors ja no n'hi ha només amb la caracterització, sinó amb el savoir-faire de l'actor que fa creïble aquell personatge.
Mm-hmm. Molt bé, doncs tot això venia que explicàvem avui arrel d'aquesta pel·lícula sobre Miguel d'Unamuno, que el títol no parla de Miguel d'Unamuno, sinó que parla, de fet, diu, mentre dura la guerra, perquè eren les atribucions que tenia Franco com a cap d'estat mentre dura la guerra. El que passa que després es van anar, els seus allegats ho van canviar, i ja arriba un moment que miren el document i diu, carai, però això ho heu canviat, perquè aquí no era el que havíem pactat. Tot un coses històriques que vas descobrir.
Les circumstàncies del moment varen fer que per ells encertessin treure aquesta clàusula.
Sí. Bueno, de fet, el que el portar tot diu és que en Franco, que no el podia veure, aquell, no recordo el... Què diu? Perquè aquest, si li fas conquistar una muntanya, aquest no es mou de la muntanya. Aquest és insistent amb el que fa. Per això no li agradava gaire, perquè diu, si aquest el nombrem cap d'estat, no el podrem treure mai.
No, ja és el que va passar. Però també els interessava perquè hi hagués una figura que aglutinés tota una sèrie de...
Era una junta militar que ho portava, exacte, i ells volien que hi hagués un líder.
Que hi hagués un líder, algú que aglutinés en aquesta...
I en Millán d'Estrait volien Franco, i en Franco deia que ell no tenia suport. Hi ha un moment que li diu, no, és que jo no tinc suport, no me'l voldran. Diu, sí, clar, ja és en Millán d'Estrait el que matxaca, fins que aconsegueix que tota la junta votin a en Franco. Tot això són coses que es veuen a la
política. Esclar, bueno, de fet, tots aquests això està documentat.
Sí.
Per tant, per això quan m'has dit allò de que hi havia un fet que va passar en un lloc i teòricament va passar en un altre, va, era un error
de documentació
o un error de transcripció, eh? Perquè hi ha errors d'aquests que són de l'alçada d'un campanar que han afectat hasta en el títol de la pel·lícula final. Per tant, en fi,
molt bé.
Ara ja seria entrar en un altre terreny bastant complicat.
Ja hi parlarem un altre dia.
Les estrenes.
Vinga, anem a saber què de les estrenes. Va, t'ho demano. Francesa,
sí,
vinga.
Sí.
Sí, en tenim?
Sí. Una que és una comèdia en què l'actor és en François Damiens, aquell actor, bueno, és un actor que quan li veieu la cara doncs de seguida el coneixereu, aquí a la ràdio és una mica... La família Belier és una de les pel·lícules més característiques d'aquest actor. La família Belier és aquella família de sordmuts que tenen una filla que és l'única que sap.
Ah, sí, val? Sí, ja recordo.
El pare d'aquella família és l'actor que el protagonitza. Aquí és la un pare que està desenganyat de la vida i el seu fill, que, bueno, és un nen, però un nen que està empenyat en que el seu pare doncs surti d'aquest sota on està ficat. Aquest nen sap jugar a futbol i el seu pare té la il·lusió de que hi hagi un equip dels grans que el fitxi. Però, esclar, aquest fitxatge no surt bé, però el nen li amaguen el seu pare. Aquesta és la petita mentida, títol de la pel·lícula, que no és una petita mentida, és una gran mentida, però és que el gran serà el problema que li vindrà a sobre en aquest nen quan el seu pare realment faci tots els passos pensant-se que el seu fill ha estat fitxat per l'Arsenal.
Carai.
Sí, l'ha fitxat per l'Arsenal de petits, la base, eh?
Sí.
Bueno, esclar, a França passa el mateix que aquí. Els equips anglesos que tenen base d'escola, doncs van a pescar jugadors allà on els troben. Aquí n'hem sentit a parlar d'això. I jo, que no sóc aficionat al futbol, me n'he enterat, imagina't els que en sou una mica de la pilota. Bueno, en fi, aquesta pel·lícula toca aquest tema i és una comèdia francesa per anar a passar l'estona. Anem ja per l'estrena gran, que és Joker. Joker és una pel·lícula que després de passar pel Festival de Venècia, on va causar sensació, on se'n va endur el premi a millor pel·lícula, doncs ara diuen que va caminant en pas ferm, perquè quan arribi a final d'any les nominacions pels Oscars, doncs estigui amb diversos apartats com a nominada.
Ha estat molt mediàtica aquesta pel·lícula. La Nora inclús me va demanar que em parlessis d'aquesta pel·lícula.
Bueno, doncs Joker apunta una mica a el que parlàvem abans de les caracteritzacions. Joker és l'etern enemic de Batman. Batman se n'han fet ja no sé quantes versions.
Sí.
Hem tingut actors que han fet de Joker doncs molts. Del Jack Nicholson.
No.
Val? Doncs aquí veiem la transformació del personatge real, l'Arthur Fleck, que té trastorns mentals i tal, la progressiva transformació gràcies o per culpa d'influències externes en aquest personatge que s'ha convertit en un dels dolents per excel·lència de DC Comics. Per tant, aquí, quan el veiem ja de Joker, no sempre ens quedarà el fet de comparar-lo amb els altres Jokers que hem vist en les altres pel·lícules. Però això ho hem d'obviar-ho, perquè aquí no es tracta tant de com es comportarà aquest Joker, sinó quina és els motius per al qual es va transformant de la persona que és normalment en el joc que serà el gran villà de Gotham City.
Mm-hmm.
Evidentment, Joaquin Phoenix fa una excel·lent interpretació. Mm-hmm. Per tant, ja diguem, pel·lícula que s'ha estrenat, va guanyar festivals, ha passat per molts llocs i diuen que ja va en pas ferm.
És la destacada de la setmana.
És la destacada de la setmana. Anem ben aviat. Cuernavaca és una producció mexicana que hi apareix la Carmen Maura, sobre un nen que la seva mare té un accident i el traslladen a Cuernavaca a casa de l'àvia paterna. una altra estrena, El Crack Zero. Te'n recordes que parlàvem del crack de l'Alfredo Landa?
Sí, senyor.
Doncs ara aquesta setmana s'estrena El Crack Zero, que és la prequela, amb un actor que és en Carlos Santos, que interpreta el paper que en el seu moment va fer Alfredo Landa l'any 1981.
Uh-huh.
Vull dir que la pel·lícula és en blanc i negre i està dirigida també per José Luis García. El rei Ruc, pel·lícula en català sobre unes eleccions que hi ha a la jungla per triar el substitut del rei Lló, el rei de la selva. Pel·lícula que arriba doblada al català però que és de producció pakistanesa. I acabem amb La directora d'orquestra, una pel·lícula basada en fets reals, en personatge real, perdó, l'Antonia Brico, que va ser una pionera en el món de la direcció d'orquestra per part de les dones a la primera meitat del segle XX. Si ja ser director és complicat, siguent dona, encara era pitjor en aquella època. I anem a Torroella. Torroella, doncs, la mainada podrà disfrutar amb Mascotes 2, la segona entrega de les aventures de les nostres mascotes, sobretot quan nosaltres no estem presents. I Una íntima convicció és l'altra pel·lícula, un drama judicial inspirat en fets reals sobre un procés per assassinat i de com un dels jurats, entre cometes, per dir-ho d'alguna manera, en previsió de que es pot produir un error judicial, intentarà buscar tota una sèrie de proves de cara a una possible apel·lació. I això és tot el que hi ha en l'actualitat cinematogràfica del Cinema Paradís.
Molt bé, doncs ja saben també que demà a les 4 en el programa de cine poden continuar a estar informats també d'aquestes estrenes que ens ha explicat Jordi Orno. Jordi, doncs moltes gràcies, bon cap de setmana i fins la setmana que ve.
Molt bé, doncs fins la setmana que ve, adeu-siau. Comença,
ja ho sabeu. Doncs tot allò que comença té un final. Aquí posem el punt i final també de tot el que hem anat fent durant aquesta setmana del més calent a la Guerra. Ens deixem ara amb l'informatiu que ens portarà l'Abel, seguit del Sonamista amb l'Ivan García. Recordin també tota la programació que tenim del cap de setmana, tant de producció pròpia com programes des de la xarxa. De la meva part, res més. Bon cap de setmana i fins dilluns. Adéu-siau.